la franca. Sí, sí, sí. Dame la franca.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un dels esdeveniments que ha anat arrelant a Santa Margarida i els Monjos és el Remei Art. Amb el pas dels anys, s'ha convertit en una activitat que va molt més enllà de la fira. I enguany ja ha viscut els seus primers actes aquest darrer cap de setmana, amb propostes diverses que s'allargaran fins al 8 de juny. Per saber-ne més, anem de nou fins a Canal 20. Allà el Raimon de Cara conversa amb la mateixa alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, l'Esther Marmaneu.
Molt bon dia de nou, Sílvia. Així és, ens acompanya l'alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, l'Esther Marmaneu. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ara la Sílvia comentava que el Remei Art és molt més que una fira. Potser si en l'inici moltes persones teníem la percepció de que es reduïa a una fira, però al cap dels anys això sí que els dubtes s'han anat esveint i ha anat molt més enllà que una fira.
De fet, el Remei Art és un esdeveniment que esperem durant tot l'any. Com bé dius, va començar sent una fira, va començar sent doncs, aquestes cuines i tapes, no? I a hores d'ara doncs és una programació de 3 setmanes d'activitats al voltant de les herbes remeieres, al voltant de la salut, al voltant de les emocions i al voltant de la cultura, de les entitats, de les cuines. La veritat és que és per Santa Margarida i els Monjos és un goig i un orgull tenir el Remei Art com a referent. No?
Quan les coses ja estan consolidades, es donen per fetes i semblen naturals, normals que sigui així, però segurament quan algú se li va ocórrer la idea de dedicar tot aquest seguit d'activitats a les herbes remeieres, els dubtes segurament que hi eren presents.
Clar, evidentment, quan comences un projecte necessites un temps, no? per cuinar-lo i perquè la gent també l'accepti. No? I ara mateix, ja ho vam dir fa un parell d'anys o tres, que la gent ja no veu ja no va de tapes, no? Quan fem les cuines i tapes, la gent fa un Remei Art. Això vol dir que està completament consolidat, molt acceptat i, com et deia abans, molt esperat, no? Els veïns i veïnes ja estan esperant que surti doncs, aquest fulletó on poder veure quines tapes tenim al municipi. Ja espera tothom aquest diumenge de fira per gaudir-lo al castell. Per tant, podem dir, amb aquest orgull, com et deia abans, que aquest projecte s'ha cuinat a foc lent, que durant aquests anys ha posat molt de cor i molt d'esforç i que a hores d'ara doncs, per nosaltres és un orgull poder dir que és un projecte molt transversal, que toquem moltíssimes molts serveis de l'Ajuntament. No només toquem doncs, el tema del patrimoni, la cultura, també la salut, la part d'infància, la part del comerç, el turisme, restauració. És molt important per nosaltres aquest projecte perquè és molt complet i molt variat.
El que comenta, fins a 3 caps de setmana d'activitat, amb les primeres propostes que ja s'han viscut aquest darrer divendres, dissabte, amb èxits esclatants.
Sí, divendres vam tenir la inauguració, que de fet aquest any hi ha hagut un canvi en aquesta inauguració perquè s'ha pogut fer una degustació d'olives i de vermuts, que vam exaurir les places, eren més de 80 persones fent aquest tast, i la veritat que va ser tot un goig, el vam poder gaudir al CCR, al Centre Cultural de la Ràpita, i vam donar aquest tret de sortida doncs per engegar aquest Remei Art, aquestes cuines i tapes que van des del 23 de maig fins al 8 de juny.
El contingut gastronòmic, que és un dels eixos centrals dels plats forts del Remei Art, que per complementar-ho es compta amb sessions del Tapai Art.
Sí, això, la veritat és que el Tapai Art va ser un experiment, i jo crec que dels experiments més encertats que s'han pogut fer. Quan et comentava abans que els veïns i veïnes del municipi han acceptat i ja diuen amb orgull, no? Anem a fer un Remei Art, no anem de tapes, anem de Remei Art, això ha anat doncs, traspassant, no? I ha arribat fins i tot a les entitats que volen sumar en aquesta oferta gastronòmica que és el Remei Art, no? I per tant tenim 5 entitats doncs, que formen part d'aquestes cuines i tapes que doncs, ofereixen també les tapes del Remei Art i que el dia 30 de maig, i el dia 6 i 7 de juny doncs s'ajunten per fer aquesta opció gastronòmica i cultural al municipi.
Per tant, el que comenta que fa patxoca, hi ha moltes ganes de remellar, també entra el propi teixit associatiu, que tenen ganes de participar i de treure remellar.
Sí, com et deia abans, vull dir, és que tenim associacions de tot tipus, des del Carnaval Totxos, el grup de Totxos, des del Ball de Diables dels Monjos, Espantos, el Club Patí Monjos i el Club Volei Monjos i el Drac dels Monjos, vull dir que són entitats tan culturals com esportives que doncs formen part d'aquesta oferta i que durant aquests dies els podem trobar a l'espai públic oferint aquestes tapes i oferint una oferta cultural variada. Sí que hi haurà un espai comú, que aquest dia per nosaltres diguem que és el Fort del Tapallar, que és el dissabte dia 7 de juny, que ens trobarem a la plaça de l'Església, on totes les entitats, de manera conjunta, doncs oferiran la seva etapa a la mateixa vegada, vull dir, les podràs gaudir totes, i hi haurà un escenari on podrem també gaudir de música en directe.
Molt recomanable tastar-les, si es poden totes, no?
Si es poden totes, sempre diem que tenim una oferta de 14 tapes que són de restauradors del municipi, són 13 tapes i un menú, i per altra banda hi ha aquestes 5 tapes de les entitats. Sí. I em sembla que em deixava el dia 6, és veritat que no ho he comentat, el dia 6 de juny, que el Drac també ofereix dintre del Tapallard la seva etapa. Així com els Diables ho fan el dia 30, doncs el Drac, que aquest cap de setmana passat ha començat també la seva activitat amb aquest Drac va d'etapes i ja ha animat a la gent doncs, a provar-les, també tenim aquesta opció. I el passat cap de setmana, que vam tenir els Diables de la Ràpita, que també formen part de tot aquest teixit associatiu que doncs, dona vidilla al Remellar, vam tenir el Tro de Roc, que va funcionar, com sempre, molt bé, va tenir molta afluència, és un espai que no només doncs pots viure al Remellar, sinó que també la cultura del foc hi està molt present.
Aquesta presència d'entitats ja havia de donar una idea claríssima de que el Remellar és un projecte de municipi que depassa l'àmbit institucional. L'empenta l'ha de donar, entenem, en aquest cas ha estat així l'Ajuntament, des del sector públic, però té sentit el projecte si la ciutadania s'ho fa seu i les entitats també.
Totalment. De fet, és que sense les entitats això tampoc no tindria l'abast que té avui en dia, no? Vull dir, el fet de que les entitats hi vulguin sumar, vulguin posar el seu granet de sorra i, a més, penso que fins i tot ens animen, no?, a tirar més enllà. El Tapallar va coincidir l'any passat amb una nit de vermuts que, per exemple, havíem recuperat post-pandèmia i el que ens hem adonat és que va superar les expectatives inicials i, per tant, tots els esforços aquest any han anat cap al Tapallar i hem relegat de nou aquesta nit de vermuts que sí que està present als vermuts perquè hi va ser present el dia 23, el dia de la inauguració, perquè tenim un productor local de vermuts que és Mayu Tiqué i que, per tant, doncs han de ser-hi presents. Però la nit de vermuts com a tal es va veure en aquest sentit superada doncs, per aquesta activitat de les entitats que va ser molt, molt positiva i amb molt bona acollida. Per tant, tots els esforços cap a aquest Tapallar i que convido tots i totes a que el puguin gaudir el dia 7 de juny.
El centre d'interès, ens hem d'aturar extensament, com no pot ser d'una altra manera, és la Fira d'Herbes, el diumenge 1 de juny, no canvia l'emplaçament, al Castell de Penyafort, durant tot el dia un gran recipient d'activitats plural, també de la diversitat de propostes associatives lúdiques culturals que té el municipi de Santa Margarida dels Monjos. Moltes coses en un sol dia, no? S'acumulen.
Moltes coses en un sol dia, jo crec que ho tenim com molt, molt concentradet, però evidentment la localització no es pot canviar. Clar. El castell té tot el sentit del món que la fira es faci al voltant en el lloc, no?, del castell de Penyafort, no només per el patrimoni, sinó també per la localització extraordinària que tenim dintre del Parc del Foix i, per tant, que estem envoltats de totes aquestes herbes remeieres i li dona sentit al projecte, no? Per tant, el castell és aquest centre neuràlgic el dia 1 de juny de la salut i del remei i per tant, doncs, des de les 10 del matí fins les 8 del vespre té presència a la fira, però les activitats són des de les 9 del matí fins a les 21:30, és a dir, 21:45, perquè doncs hi han caminades a primera hora pels voltants, etcètera, no? I fins i tot oferta també musical en directe. Per tant, a l'espai de del castell és essencial per acollir aquest projecte. Sabem també el que comporta, no? Perquè aquí hi ha molt de moviment en quant a vehicles, perquè són 5.000 visitants els que vam tenir l'any passat, i això suposa doncs un repte en temes de mobilitat, que sempre donem l'opció de poder pujar al castell a peu, perquè tenim als peus del castell hi ha aparcaments habilitats, i a més s'ha habilitat aquest any un altre camí que tenim entre vinyes per poder pujar al castell. I per altra banda, la gent doncs que tingui aquesta dificultat, que només són 5 minutets a peu, però per la gent que tingui dificultat hi ha habilitat un trenet que també es pot agafar i que et deixa a peu de castell, i que funciona tot el dia amunt i avall.
Comentava aquesta novetat del camí entre vinyes. Hi ha alguna altra novetat? Hi ha més coses que s'incorporen a la fira?
Doncs sí, tenim també la plaça de teràpies, que és una novetat. Cada vegada més estem veient que hi ha una demanda del que són aquestes teràpies naturals, no només els tallers i les parades, que en són un centenar entre tallers i parades, sinó que també teníem aquesta demanda de poder fer un espai de teràpies molt més gran, no? Havíem vist doncs que teníem paradistes que oferien massatges, que oferien doncs aquest espai una mica de retorn al cos, no? I doncs s'ha habilitat aquesta plaça de les teràpies, que és un nou espai dintre de la fira dedicat exclusivament als terapeutes, i que oferiran el seu servei públic durant tot el dia, 1 de juny.
Podem dir ja la xifra de paradistes, de quantes ofertes hi haurà aquest diumenge, primer dia de juny?
Sí, com et comentava, són 50 parades, més 50 talleristes, per tant estem parlant d'una oferta de 100 activitats que es poden fer durant tot el dia. Per això et deia que està molt concentradet, que el programa és molt extens, que hi ha per totes les edats, cosa també molt important, i perquè també hi ha un remeiar infantil, això sempre ho volem destacar, que funciona durant tot el dia i que té un espai específic a la fira, des de descoberta de llavors, creació d'espelmes amb cera d'abella, fer un ventall, una gincama de natura, manualitats amb herbes, botànica oculta i també doncs espectacles infantils, i collarets naturals, etcètera. Vull dir, són activitats que estan pensades pels més menuts i menudes, que tenen, com et comentava, el seu espai a banda, i per tant reservat per ells i per les famílies, i que té molt bona acollida, i et dic que és durant tot el dia.
Comentava l'èxit esclatant de l'any passat, 5.000 persones es van comptabilitzar. Aquesta és l'expectativa, la previsió d'aquest 2025?
Nosaltres volem ser positius i pensar que sí. La veritat és que el Remeiar, com et deia, ja està molt... molt assentat, i és un projecte que ja ha fet el seu recorregut, i de fet la gent, amb les enquestes que hem pogut fer durant la fira, ens han fet saber que hi tornarien. Tenim gent de tot arreu de Catalunya que ve a visitar aquesta fira. Hi ha una oferta gastronòmica, i per això dic que som positius en que arribarem a aquest nombre, perquè l'any passat vam fer curt, per exemple, amb l'oferta gastronòmica. Hi havia aquesta paella popular que podies doncs adquirir a dalt al castell i gaudir de tot el dia d'estada a la fira, i es va exaurir. I per tant aquest any doncs s'ha demanat molta més quantitat, justament per això, no? Perquè la gent sabem que cada vegada té més ganes de gaudir d'aquest espai.
Ha fet alguna pinzellada dels tallers, també has mentat alguna activitat. Si haguéssim de subratllar entre l'extens programa d'actes alguna proposta, quina destacaria l'alcaldessa?
Propostes.
Tota tria hi ha risc, no?
Sí, és que em costa molt escollir, perquè, com et deia, és un projecte molt transversal. La fira, jo crec que és l'espai, evidentment, per gaudir de les parades i de tota l'oferta, tant de taller com de productes, que se'ns presenten completament naturals. A més, molts d'ells locals, i per tant això també és d'agraït, no? Que tots aquests productors, que tots aquests elaboradors de productes locals hi vulguin assistir a la fira. No només tenim aquesta oferta on poder adquirir aquests productes, sinó que tenim visites guiades al castell de Penyafort, que això, la veritat és que és un goig, i aquest any podem dir, esperem, si tot va bé, que podrem obrir un nou espai que està acabat, i que estem a punt de fer les últimes recepcions d'obra i podem obrir al públic. Hi haurà aquestes visites guiades, com et comentava. També hi ha una exposició d'art dels que són els guanyadors i guanyadores de la mostra artística del 2025, que també doncs porten a l'art a la fira. A banda doncs, d'aquestes caminades per l'entorn, que crec que són imprescindibles per conèixer tot el que envolta la fira, el nostre municipi i la riquesa botànica que tenim al voltant de Santa Margarida i els Monjos i dintre del Parc del Foix. Però, clar, si vols fer absolutament tot el de la fira, està molt complicat. Sincerament.
Inabastable, no?
És molt complicat i em fa molta gràcia perquè l'any passat venien moltes persones amb una graella feta, amb les hores...
Com una gincana.
Sí, com una gincana. I era molt graciós perquè deies, és que no tenim massa temps per dinar perquè vull fer això, vull fer aquell taller, però l'altre taller se'n solapa amb aquest. I clar, això ja et deixa entreveure, no? Que hi ha molt bona acollida i per tant, és d'agrair, no? I sense oblidar la part de l'Herbes Campus de Flora Catalana, que és la part més professional del Remeiar i que, per tant, aquí també volem posar l'accent, no? Vull dir que em costa destacar alguna cosa, com he comentat abans, les cuines i tapes... Pel municipi és l'espai de trobada entre veïns i veïnes, no només es fa el cap de setmana, sinó que durant tota la setmana és aquell espai d'avui surto amb el meu marit i els nens, demà surto amb les amigues, l'altre amb els companys i companyes de feina. És, no?, que això també propicia aquesta trobada i aquesta cohesió social i em costa molt decidir-me. O sigui, també... Jo el que puc dir és que cadascú visqui el Remeiar, que el descobreixin per totes aquelles persones que no han vingut mai, que ho intentin tastar tot i a partir d'aquí que escollin el que per ells i elles sigui l'imprescindible o l'imperdible de cada any. No?
També s'ha renovat el vincle amb el comerç local amb una campanya de promoció.
Sí. De fet, el comerç és molt important dintre de la fira. Com comentàvem abans, no? No només el turisme, no només el patrimoni, sinó tot el teixit comercial del municipi que, mitjançant doncs, l'Associació del Comerç del Foix, han repartit pels diferents comerços aquesta decoració floral feta per un comerç del municipi, que és la floristeria Ruth, i també els vals de la fira, són vals d'un euro, que és el que valen els tallers, per gaudir de manera gratuïta d'algun taller a la fira quan es faci alguna compra i, per tant, promocionar també que els veïns i veïnes que comprin el comerç del Foix puguin tenir aquests beneficis i pujar a la fira per gaudir-ne.
Abans comentava aquesta novetat, aquesta plaça, aquest espai per les teràpies naturals. Hem fet esment aquest contingut més professional de l'Herbes Campus. Segurament que tot es respon a un moment, a un context més general, a la societat, on hi ha ganes de guarir-nos de les cures naturals, que hi ha hagut massa intervenció mèdica, artificial o excessiva a vegades.
Sí, de fet és una tendència a l'alça. Sí, és una tendència a l'alça i cada vegada ho veig més, no només amb la cosmètica, també amb l'alimentació i aquesta necessitat, no?, de tornar als remeis d'abans. Els que quan et feia mal l'oïda, sí, no? La iaia et deia una mica d'oli d'oliva, un cotofluix i vinga, passar-ho, no? I aquest coneixement dels remeis que tenim, que ens abastim del que ens dona la natura, penso que està a l'alça pel que et comentava, eh? Perquè no per el fet de deixar la medicina tradicional, perquè ha de coexistir amb aquesta medicina alternativa o fins i tot amb aquesta medicina natural, sinó més per el fet de prevenir, no? És una mica de prevenció i de saber cuidar-nos i curar-nos amb el que ens dona la natura. I sobretot el retornar al cos per curar la ment, no? Que això és molt important i ens hem adonat després d'aquesta pandèmia, que sembla que està molt llunyana, però només fa 4 o 5 anys, no?, que ha passat i que psicològicament doncs, va deixar tocades a moltes persones. Jo crec que aquesta part emocional és molt important cuidar-la.
La fira al Remeiar d'aquest 2025 serà ben especial per l'Esther Marmaneu perquè serà la primera fira com a alcaldessa. Això ho fa diferent?
Ho fa diferent des de la part de l'orgull, trobo, perquè la veritat és que he tingut la sort de treballar amb les tècniques des de primer moment, és a dir, des de que porto com a regidora, perquè la part de cultura està molt, molt involucrada amb el Remeiar i sempre he format part d'aquest equip de treball del Remeiar. Aquest any, la veritat és que la meva agenda no m'ha deixat gaudir d'aquest procés de creació del Remeiar i ho he vist una mica...
Però ja estava molt a sobre, vostè.
Efectivament. moment. No, llavors, ho he vist una mica en paral·lel i no tan posada com hi estava abans, però sí és cert que es veu des de l'altra mirada, no? Des de la mirada de l'orgull, quan et sents orgullós de que un projecte funciona, de que un projecte és acollit, de que tenim un municipi amb tota aquesta riquesa cultural, patrimonial, turística, de comerç. És molt important el poder mostrar-ho, no? I el poder treure aquest pit i dir, ei, mireu el que estem treballant al nostre municipi, veniu a gaudir-lo, i per tant fer una mica d'anfitriona d'aquest gran projecte que és el Remeiar.
Una proposta oberta a tothom, a totes les edats, a diversos interessos, que tothom triï i remeni la seva proposta, que segur que la trobaran al programa.
Seguríssim, i si no la troben no hi ha cap problema, només ens han de fer un correu electrònic, que estem oberts a qualsevol tipus de proposta que ens pugui fer arribar per millorar, evidentment, doncs, aquest gran projecte del Remeiar. Com a novetat, que se m'ha oblidat dir-ho, i segurament moltes persones intentaran buscar-ho, teníem un aplicatiu, que era l'app del Remeiar, on es podia consultar no només les cuines i tapes, sinó també les activitats de la fira, i també es podia fer aquesta votació popular de la tapa que més t'agradava. Vist els anys que hem tingut algun inconvenient amb el tema de l'app, perquè aquestes votacions és curiós, perquè els restauradors el que guanyen és un títol, no?, que els hi donem, una enganxina de millor tapa 2021.
Però moltes coses més guanyen, sembla, no?
A darrere, clar, al darrere, doncs, hi ha aquesta potser intencionalitat de donar guanyador a algú, i aquí, doncs, hi va haver una mica de frau, o d'intent de frau en aquestes votacions, i es va trobar, doncs, que hi havien votacions falses, i això també va desvirtuar molt el concurs, no? I per tant, per fer-ho bé, s'està estudiant la manera correcta. Aquest any no hi haurà votacions, però estem estudiant de cara a l'any vinent com fer-ho d'una manera justa, que no hi hagi una mica aquest tongo, no?, que a vegades el restaurador s'ho currava molt i deia, ostres, és que no pot ser, perquè a última hora, no?, m'ha guanyat l'altre, i amb unes votacions, clar, revisant informàticament, doncs havíem vist algunes irregularitats, i per tant, doncs això, ho hem volgut cuidar, i per tant deixar aquest any l'app per treballar-la millor. Sempre hi ha moments on podem millorar, i aquest és un punt.
Doncs ja ho parlarem en la propera edició. De moment ens quedem en aquesta del 2025. Gràcies per atendre'ns, Esther Marmaneu, l'alcaldessa de Santa Margarida dels Monjos i una de les promotores també d'aquesta realitat del conjunt del territori, aquesta aposta pel Remeiar. Gràcies per ser avui amb nosaltres, i fins la propera, que vagi molt bé.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres, i sobretot esteu tots convidats i convidades a aquest Remeiar. Moltes gràcies.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Don't Go Yet, de Camila Cabello, ens conduirà a la segona cita amb l'actualitat penedesenca d'aquest matí, al flash de 11:15. Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Els delictes han baixat a Calafell un 12,2% durant el primer trimestre d'aquest any. Els delictes es redueixen a Calafell. Durant el primer trimestre d'enguany han baixat un 12,2% en relació al mateix període de 2024. Segons les dades del Ministeri de l'Interior, cauen especialment els robatoris i els fets relacionats amb drogues. En concret, els robatoris amb força a domicilis i establiments cauen un 47,2%. Les sustraccions de vehicles es redueixen en un 20% i el tràfic de drogues en un 14,3%. Hi ha tipus penals que creixen molt en percentatge, però es tracta de passar de 5 a 8 casos o de 3 a 6. Però l'Ajuntament ha mostrat la seva preocupació perquè són casos de delictes contra la llibertat sexual o delictes greus de lesions, que per definició sempre són greus. En aquest sentit, el govern municipal reclamarà més treball preventiu als cossos de seguretat. En xifres totals, el primer trimestre de 2025 va registrar 288 delictes davant dels 328 d'un any abans. Pel que fa a la criminalitat convencional, els casos van ser 241, 280 l'anterior. I pel que fa a la cibercriminalitat, ha estat de 47 casos davant dels 48 en la mateixa comparació temporal. Família Torres insta els seus distribuïdors europeus a utilitzar el tren per reduir l'impacte ambiental de la logística. Família Torres està impulsant un canvi de paradigma en la distribució dels seus vins i destil·lats a Europa, utilitzant el tren com a mitjà de transport principal, amb l'objectiu de continuar reduint la seva petjada de carboni. Segons un comunicat de la companyia, el celler del Penedès ha acordat amb diversos dels seus distribuïdors europeus la implementació d'un sistema de transport intermodal per cobrir la major part del trajecte en tren i limitar així l'ús del camió en aquells trams on no hi ha alternativa. Això suposarà, afirmen, una reducció estimada d'entre el 30 i el 40% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle associades al transport en funció de la ruta. Els distribuïdors d'Alemanya, Winegolf i Països Baixos, Waltraben-Sachs, han estat els primers a acceptar aquest canvi i ja han contractat un operador logístic intermodal. Acord a Sant Quintí de Mediona per millorar l'atenció a la gent gran amb el suport de GP Farm, BSN Peptides i l'Associació Sant Quintí en Gran. L'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona ha estat l'escenari de la signatura d'un conveni de col·laboració entre les empreses farmacèutiques GP Farm i BSN Peptides en planta al municipi i l'Associació Sant Quintí en Gran per reforçar i ampliar els serveis adreçats a les persones grans de la vila. L'acord, que compta amb el suport institucional del consistori, es concreta en una millora dels horaris i les activitats del casal municipal de la gent gran Joan Amades i en la implementació de serveis que arribin a les persones amb dificultats de mobilitat que no poden desplaçar-s'hi. L'alcalde Bernat Catasús va destacar el conveni com un compromís exemplar i esperançador amb vocació de continuïtat, mentre que la primera tinent d'alcalde, Mireia Renom, va acompanyar l'acte en representació del govern local. I es prepara la celebració del 50è aniversari de l'agrupació esportiva Moja. Fins al 10 de juny resten obertes les inscripcions per participar al dinar de celebració del 50è aniversari de l'agrupació esportiva Moja. El dinar s'ha programat a les 2 del diumenge 15 de juny al local nou de Moja i es preveu que es reuneixi una àmplia representació de jugadors, membres de juntes directives, socis i tècnics que han fet possible que el club superés el mig segle de trajectòria. Per inscriure's cal trucar al 93 890 35 61 o bé als telèfons mòbils 689 95 02 11 o 686 13 74 71. Aquesta celebració s'havia de fer l'any 2020, però la pandèmia ho va impedir i no ha estat fins ara que s'ha tancat l'organització de l'acte amb la implicació d'històrics membres de l'entitat.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i mig de 11:15.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Ens agraden els peluts i un cop al mes ens acompanya l'educadora canina d'Intercanis, Neus Bertran, per ensenyar-nos a cuidar-los i per conèixer-los millor. Neus, bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Avui jugarem.
Sí.
Avui ens explicaràs com funciona el joc en els gossos.
Sí, sí, sí. És igual que nosaltres ens agrada jugar, no? I és una cosa que hauríem de fer sempre, fins que som grans, hauríem de jugar de diferents maneres, no? Igual que ells, quan són petits juguen d'una manera, quan són grans juguen d'una altra. Però és una cosa que tots ens va bé, no?, fer, jugar.
I que lamentablement oblidem a mesura que fem anys.
Sí, sí.
I és tan i tan sanador.
Sí, totalment, la paraula és aquesta, és que anem amb la rutina de cada dia, amb les preocupacions. I si juguéssim cada dia una miqueta, potser seria tot com més
tot
fàcil.
Tot fluiria millor,
sí,
segurament.
No hi hauria potser tanta agressivitat, perquè amb el joc a vegades es treu aquesta agressivitat. Eh?
I tant, al programa tenim una col·laboradora, la Maria Rodríguez, que
sí,
sempre defensa la risoteràpia i el coaching lúdic. Sempre ens recorda que encara que siguem ganàpies, jugar i riure és importantíssim.
Sí, sí, sí. Jo hi crec totalment amb això, i tant.
I pels gossos també és vital, és important
és
jugar?
És important. De fet, un gos que té una vida normal, equilibrada, que ho té tot cobert i tal, sempre tindrà ganes de jugar. A veure, no les 24 hores. Em refereixo que durant tota la seva vida, totes les seves etapes, tindrà ganes en alguns moments de jugar i en certes situacions t'ho demanarà o veuràs que ell sol l'agafa una pinya i la tira i juga. Vull dir que és algo que
és
ho porten a dins.
A l'ADN.
Sí.
Els cadells més,
sí,
els sèniors no tant, però el joc sí continua estant present.
Sí, sempre. Tenen aquesta capacitat. Jo no sé, amb altres espècies suposo que potser també hi és això, no? Però sempre hi ha aquest puntet, en molts casos, encara que sigui un gos adult, sènior, aquest puntet infantil, no?, de anem a jugar, anem a fer el boig. I això està molt bé, perquè és com una font d'endorfines, no?, jugar, i fa que tot sigui molt més fàcil, com dèiem abans, no?
I una vàlvula d'escapament, no?, també, a vegades,
sí,
de tensions.
Sí, sí. Sí, inclús he vist gossets ja quasi malament de salut i que sempre tenen aquelles ganes de jugar. No han d'estar molt malament per no tenir ganes de jugar.
En aquest sentit són més savis que nosaltres,
sí,
que ho abandonem com a adults.
Sí, 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 perquè ells, clar, potser no tenen aquesta rumiació que tenim nosaltres, no?
Constant.
Ells, sí. Com hem dit altres vegades, viuen el moment i si el veuen un prat amb herba i no pensaran
vaig, no?,
en res més i començaran a córrer, o neu, o sí, sí, o la sorra de la platja.
Qualsevol excusa.
Sí.
Hauríem d'aprendre, en aquest
sí
sentit, i viure el moment.
I tant.
Val, constatem doncs que el joc està present al llarg de tota la vida del gos, que és una necessitat. Però potser algun oient estarà pensant el meu gos, o aquell gos que vaig tenir, o el gos del meu cunyat, no juga mai.
Sí.
Pot passar?
Sí, pot passar. Pot haver-hi diferents causes. Potser perquè no troba una motivació per jugar. Pot ser que sigui un gos que no hagi estat prou temps amb la mare, amb els germans. Hi ha gossos que, tot i que tenen aquesta capacitat innata, però realment, clar, si no ho han practicat, no ho han fet quan toca, pot semblar que el gos no sap jugar. Bueno, de fet, hi ha gossos que no saben jugar, si no ho fan en les etapes que toca.
Potser animals que han estat separats de la mare molt aviat, massa aviat.
Sí, Sí, sobretot aquesta pot ser una de les causes principals, perquè amb els seus germans el que aprenen és això, a jugar. I també és una manera d'establir límits socials. Aprenen, per exemple, quan poden mossegar, quan poden apretar, què és el que molesta l'altre, per què l'altre s'enfada...
El joc és font d'aprenentatge,
i
de
tant,
socialització.
Molt, molt. Llavors, i a l'hora d'aquesta vàlvula d'escapament que necessiten sobretot els gossos petits i els més bebès i els adolescents ho necessiten, no? I també juguen amb la mare, llavors la mare també els està ensenyant com és un adult, com haurien de ser ells quan siguin adults, no? Així pacients, i han de tenir doncs, aquest tarannà de tranquil·litat quan tenen quatre cadells al damunt. És tot un aprenentatge amb el joc, sí.
Per tant, si hi ha algun gos que no juga, pot ser que s'hagi perdut aquesta part de la socialització, de ben petit.
Sí,
pot ser. I algun altre argument? Un animal malalt? Tindrà esma per jugar?
També. O sigui, aquesta pot ser una altra causa. Un animal que es troba malament no tindrà ganes de jugar.
Per tant, si el nostre gos abans jugava i ara no juga... Pensem
mirem
què pot estar passant.
Exacte. Mirem a veure què passa. Si el veiem apàtic o és un gos juganer i veiem que no té ganes de jugar... Alguna cosa passa, que també pot ser algo psicològic. Potser està espantat amb els petards i està estressat, no? I durant un temps doncs, veiem que no juga perquè té aquella por interna de que en qualsevol moment... pugui sonar un petard, no? Que mira, ara aviat...
Ve la campanya, la temporada.
El dia de Sant Joan, sí. Doncs això pot ser per algun problema psicològic també que el gos no vulgui o no sàpiga jugar. Això es detecta a vegades amb gossos quan un dia potser juguen amb algun altre gos i veus que es passen del límit, no? Potser... són molt barruers, jugant, no? I dius, ui, a aquest gos li falta pràctica, no? Per mi, una dels signes de que un gos, per exemple, està rehabilitat quan ha tingut un problema, o és un gos adoptat, un gos maltractat, un gos que potser ha estat vigilant un terreny, no ho sé, i que no ha tingut molt de contacte amb altres gossos, el signe principal de que un gos està rehabilitat és quan comença a jugar.
Això és la clau per tu.
Sí,
les coses van bé, l'hem encarrilat.
Hi ha moltes més coses, però aquesta és per mi superimportant. I més quan treballes amb gossos que no tenen, que no socialitzen bé, perquè no en saben, no tenen eines. Quan un gos ja és capaç de jugar amb un altre, fer l'intent, no? Dius, ja estem arribant al punt de curació, no? Una mica psicològica, sí.
Important, eh?
Molt, el joc, sí.
Si no ens ho expliques,
sí.
No hi parem atenció.
Els gossos, si no juguen, és perquè no se senten segurs, a part del que dèiem de les malalties o de que no en sàpiguen.
O no tenen les necessitats cobertes,
exacte,
no?
Exacte, sí. No, o potser adoptem un gos, no? I no juga, un gos adult ja, i no juga, perquè aquell gos no se sent segur, potser. Fins que no estigui segur i vegi que tot està controlat, segurament li vindran les ganes de jugar. Però a vegades costa.
Necessiten temps.
Si
venim d'una casuística com aquesta,
sí.
Una adopció,
sí.
Un trauma darrere, un abandonament...
Sobretot quan tenen pors cap a les persones. Hi ha gossos que potser juguen molt bé amb els de la seva espècie i amb les persones no, o al revés. Hi ha gossos que... Amb les persones juguen molt bé i estan predisposats i et busquen i amb els gossos no volen jugar.
I això també és indicatiu de que passen coses, o han
sí,
passat.
Sí, que han passat,
que han
sí.
Passat.
Sí. És possible que aquest gos que dèiem que va ser tret de la mare molt d'hora i dels germans, però potser va anar a parar amb una persona que sí que el va estimular per jugar, no? O va estar amb nens, que ja els nens doncs, tenen aquesta energia de joc i com ells, no? I potser va aprendre a jugar amb persones però amb gossos no en sap. Llavors, bueno, hi ha una mica de tot. Cada gos és un món.
I explica'ns com juga un gos o com juguen els gossos. Potser en funció de l'edat és diferent. Com reconeixem el joc? És el que ens pensem o no?
A veure, les bases del joc d'un gos sempre són normalment basades en la caça, no? Llavors, a partir d'aquesta seqüència de caça que tenen els gossos, podem provocar diferents tipus de joc. Val? Jo n'hi ha alguns ara que us diré que són recomanables i d'altres que no, no? Altres eines que fan servir per jugar és la lluita, no? Sobretot els gossos més adolescents juguen molt això com a lluitar, no? I a vegades inclús es poden acabar enfadant, però juguen això, com a barallar-se, no? Llavors, són una miqueta les dues línies que segueixen els gossos. Sí, la caça i la lluita, no? Però
a qualsevol edat o més en cadells?
Això jo penso que és universal. Potser sí, amb cadells o cadells i joves utilitzen més la lluita, no? Perquè amb gossos adults, amb un gos adult, si li ve un altre adult i se li posa al damunt en plan joc, però l'altre potser no s'ho pren bé. En canvi, els gossos joves, els gossos cadells, ho entenen més, està com més el seu...
Més predisposats,
llenguatge,
no?
Sí. En canvi, si un gos adult s'apropa amb un altre i li fa potser alguna mostra així com de aguait, acecho, és que no...
D'estar a l'aguait, sí.
D'estar a l'aguait, no? I el provoca així una miqueta per jugar, que seria més una conducta de caça, l'altre potser ho accepta més, no? Que un joc més cos a cos, que és el que fan servir més els cadells i joves.
Estic pensant que això que expliques es pot portar al món salvatge, eh? Estic pensant en els documentals d'animals, en els cadells de lleó, per exemple,
sí.
I és exactament
similar,
això, no?
Com no?
Veus la camada jugant,
sí,
entre ells,
lluitant,
esgarrapant-se, aviam qui pot més, no?
Sí, sí, sí. I després la mare els hi ensenya, no?, a tècniques de caça, no? Ara que ho dius, me'n recordo un vídeo molt xulo d'una lleona, i llavors el lleonet estava com fent, bueno, com si estigués amagat, i la lleona, la mare, es feia com la dissimulada, no? Però el tenia controladíssim. Llavors, quan passa pel costat, el lleonet li salta al damunt i la mare fa tot com un drama de... Oh, com es tira per terra, no? Com exagerant molt per ensenyar-li que... Reforçant-li aquesta conducta, no?
Sí,
i
sí.
És una conducta de joc, però és caça.
Sí, sí,
realment,
sí.
No? I,
clar,
mira, m'ho has recordat.
Instintiu, no? És animal,
sí,
aplicable a
total,
uns i altres.
Sí, sí. Llavors, sabent això, clar, lluitar amb el nostre gos sí que podem fer-ho, i hi ha molta...
Nosaltres, com a persones...
Bueno, es fa, no? Es fa de lluitar cosa a cosa amb el gos, jugant,
sí,
no? Jo t'empenyo i tu em saltes al damunt i ara em mossegues i jo et tiro a terra, jugant, eh? Però jo no ho recomano en general.
No t'agrada? És que pot sortir de mare, no?
A veure, m'agrada... o sigui, ho pot fer segons qui, i el gos ho entén, no?, l'energia d'aquella persona, una persona jove, o... Però, clar, si en certes edats li ensenyem al gos a jugar d'aquesta manera, a lluitar, pot utilitzar-ho després amb nens, amb una persona gran, i llavors...
No és de tu a tu.
Per això, a mi m'agrada no recomanar-ho.
I quins jocs proposes, tu? Quins t'agraden més?
Més jocs relacionats amb la caça. Clar, relacionats amb la caça tenim la pilota, no? La pilota o un disc d'aquests que es llencen, no?, perquè el gos hi vagi al darrere.
I el torni.
Sí, però sobretot el més universal és la pilota, no? La pilota, jo no la recomano.
Tampoc?
No. Per què? Dirà, ara pensarà, que sosa, llavors què fem amb
Clar,
el gos, no?
Ja ens donaràs alternatives, no?
Sí, la pilota no la, sí i no la recomano.
Aviam.
O sigui, la podem utilitzar ben utilitzada. Si agafem la pilota i juguem a tirar-li al gos moltes vegades, hi ha gossos que no li fan cas, eh? Però n'hi ha molts altres que sí, i s'acaben obsessionant. I estem utilitzant de la seqüència del joc, de la caça, l'últim tram, que és quan el gos persegueix a la presa. Quan el gos persegueix a la presa, que ja ha estat buscant-la amb el nas, olorant, a veure on està, no? I quan ja aquella presa s'aixeca i surt corrents, seria la imitació que fem quan li tirem la pilota, no? Ell li motiva anar a caçar aquella pilota. Però, clar, aquí estem generant molta adrenalina.
Massa.
Llavors, sí, si ho fem unes vegades contades, no passa res, perquè el gos corre, no passa res. Però és perillós aquest joc en el sentit de que hi ha molts gossos que s'obsessionen amb la pilota i, de fet, van a la zona d'esbarjo i hi ha persones que porten la pilota i tal, i el gos és entrar a la zona d'esbarjo, ja reclama la pilota, no es relaciona amb cap altre gos. Jo això no sé què vols que et digui. Si anem a la zona d'esbarjo...
És per socialitzar,
és
no?
És perquè entre ells... juguin entre ells i es relacionin i tal, i si no, ves en un altre moment que no hi hagi gossos i juga la pilota, si vols, no?
Doncs què t'agrada? Què proposes tu?
Jo la pilota, per exemple, si el gos li motiva, amaguem-la. És tan simple com anar, ara que hi ha tantes herbes altes, no?
Sí, estan altíssimes.
Sí, amb un camp, agafem la pilota, la tirem i la llancem així una miqueta lluny. El gos ja no la podrà perseguir, perquè no veu el recorregut. Però més o menys sap per on cau, no? Llavors el gos, què fa? Comença a buscar amb l'olfacte. Li costa molt més, s'ha de concentrar molt més, ja no hi ha tanta adrenalina, perquè si hi ha molta adrenalina no podrà connectar tant a l'olfacte. Ha d'estar més serè, no? Llavors sí, juguem a la pilota, però amb aquesta dificultat, que la busqui. No només que a camp obert, que la persegueixi. És estressant, aquest joc. Es cansen, però és un cansament amb estrès. De l'altra manera, és un cansament amb més calma i més relax, no? Llavors, al final, el gos, ostres, li ajuda molt aquest joc al seu equilibri. Ho podem fer també amb premis. Estem utilitzant la primera part de la seqüència de la caça, la primera part que és, si vols trobar la presa, has d'utilitzar el nas i has de buscar el rastre. I d'aquesta manera, als gossos li fem treballar més l'escorça cerebral, no tant les emocions, i també estem ajudant a construir un gos més calmat, que pensi més...
I ets partidària no tan del premi impulsiu. Perquè equival a trobar la presa, no?
També, sí. Amb gossos, per exemple, amb alts nivells d'estrès, és una pauta que habitualment dono. El seu menjar, en lloc de posar-li al plat, escampar-li. Escampar-li en una zona, en un jardí. Si no tenim jardí, inclús ho podem fer en una habitació a les fosques. O quan aprofitem, quan anem pel carrer, li escampem el menjar i que se'l busqui, perquè és també una conducta molt natural d'ells. Jo recomano aquests jocs.
Per tant, ens oblidem de la lluita,
sí.
Focalitzem en la caça, però en el primer tram.
El primer tram de la caça.
El que requereix de l'olfacte de l'animal.
Exacte, sí, sí.
I si volem, hi afegim recompensa.
Sí, exacte. Hi ha gossos que es motiven molt, doncs això, per una pilota o un... Però si no és molt fan de la pilota, ho podem fer amb premis.
Directament. Tirant,
sí. Inclús hi ha un joc també que és amb trossets de menjar en un lloc així, no sé, que hi hagi un pati mateix, no? Tirem un trosset lluny i el gos va a buscar aquest... No el veurà.
Olfacte.
Tenen la vista... Si
curta.
És una cosa... Sí, i si és una cosa que no es mou, no la veuen, la perden de vista ràpid. Uh-huh. Llavors, busca aquell premi, s'està una estoneta buscant aquell premi. Quan l'ha trobat, li tirem un altre. I així podem estar una estoneta. El gos s'ho passa pipa...
Això els agrada, eh?
És molt.
És motivador per ells.
Buscar els encanta generalment als gossos, els hi agrada molt. Jo he tingut gent que m'ha dit... Es menja millor el pinso buscant-lo que el plat. El plat és com que li avorreix.
Jo entenc que, que la pilota o el disc ens agrada més a nosaltres, ens motiva més a nosaltres, no?
Sí,
però ells els motiva més treballar l'olfacte.
Buscar, sí. El que passa que hi ha alguns gossos que estan tan enganxats a la pilota que al final és com
una droga.
Una addicció, sí. I el tema de la lluita, està molt bé que un gos adolescent, un gos jove, cadell, que ho faci, ho ha de fer, però que ho faci amb els de la seva espècie.
No amb nosaltres.
Jo ho recomano
més. Ho evitaries.
Llavors hauríem de procurar que aquell gos es relacioni amb gossos que estan amb la mateixa energia, no?, de joc que ell.
Queda clar que el joc és vital, importantíssim, sí. I que hem d'ajudar a que tinguin aquests espais, aquests moments, i contribuir-hi, no?
Sí, i a totes les edats. Quan ja són més grans, un gos d'un any, doncs estarà contentíssim estant una hora a la zona d'esbarjo. Però un gos de 3, 4, 5 anys, no. Llavors el que podem fer és anar, que saludi una miqueta als seus amics, que jugui una miqueta, i quan ja veiem que ve cap a nosaltres o que se'n va olorar o comença a fer un forat, l'agafem i marxem. I disfrutarà més donant una volta per l'entorn que jugant tanta estona. Però també li va bé.
Avui hem après com jugar i com d'important és el joc en els nostres gossos. Gràcies a la Neus Bertran d'Intercanis. Gràcies.
A vosaltres.
Ara farem una pausa, un parell de minuts, per la publicitat i a continuació el butlletí de notícies de les 11 del matí. I us convidem a seguir amb nosaltres perquè a partir de les 11:06 tenim una proposta diferent, una rara avis. No és habitual escoltar-ho a la ràdio. És la proposta, és la secció del Pere Martí, professor de filosofia, i el seu feinejant amb la filosofia, on no hi ha veritats absolutes, sinó que més aviat són preguntes que incomoden. Quedeu-vos.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.